informació a ib3notícies.com.
Comença Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell amb Xisco Nadal. Tan fort dins meu que no sent ni un batec en el meu cor. I el cop en sa vida no crec en sa teva existència.
Molt bon vespre i sigueu benvinguts a Albercocs i Cireres, el programa de Pinyol Vermell d'IB3 Ràdio. Si vos agraden les rondalles i les biografies, avui heu d'estar ben atents en aquest programa perquè rebrem la visita de la folclorista Caterina Belriu i del catedràtic emèrit de Filologia, en Joan Miralles. D'entrada, rebrem la visita de Caterina Belriu perquè acaba de guanyar el Premi Mallorca d'Assaig en les rondalles que l'Arxiduc no va publicar. Un treball documentadíssim en totes les rondalles que l'Arxiduc Lluís Salvador va fer com Pilar en Antoni Maria Penya i que s'han presentat per primera vegada al gran públic. I a la segona part del programa ens endinsarem dins les memòries de tota una generació i d'una època, la dels anys 40 a 60, gràcies a Mac, Pols i Campanes, el primer volum de l'autobiografia de Joan Miralles i Montserrat, professor emèrit del Departament de Filologia Catalana. Dos divulgadors, dos professors meus, dues propostes i una hora de ràdio que començam ja.
Quan et sol diu sa lluna plora, quan ella guaita ell cau i es fon, amor que ets llum, amor que ets ombra, amor que gira i volta el món. No hi ha mai temps, passes passades, no hi ha dies ni nits d'altre color, no hi ha moment.
Si pensam en rondalles, el primer nom que ens ve al cap, com no podia ser d'una altra manera, és el de Jordi de Racó, és a dir, el nom de mossèn Antoni Maria Alcover. Però, un any abans que el prevere mallorquí començàs en la publicació del seu corpus rondallístic, hi va haver un altre personatge molt conegut al nostre arxipèlag, l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, que va comanar en Antoni Maria Penya, fill de Pere d'Alcàntara Penya, que també fes una recopilació de les rondalles més reeixides de l'illa de Mallorca. Aquesta rondalla es publicaren parcialment en català i en alemany, i ara la doctora Caterina Belriu les ha ajuntades, catalogades i estudiades a les rondalles que l'arxiduc no va publicar, obra en la qual va guanyar el Premi Mallorca d'Assaig i que ara, pel vols de Sant Jordi, es va presentar en societat. I és un plaer saludar-la i donar-li la benvinguda a Albercocs i Cireres. Caterina, com estàs?
Bon vespre, molt bé, molt contenta d'estar amb vosaltres.
Jo encantat de tenir ja aquest rondalles que l'arxiduc no va publicar mai, perquè m'imagino que això era et somni de tot filòleg. Tu vas anar a cercar que te pensaves que eren 4 o 5 rondalles i vas trobar tot un corpus per poder investigar i publicar.
Sí, sí, això era un poc el somni de la meva vida i no pensava trobar-la mai. Existia aquest llibre publicat el 1895, Rondalles de Mallorca, de l'arxiduc Lluís Salvador, la gent deia popularment les rondalles de l'arxiduc, i jo pensava que a qualque lloc hi havia d'haver els esborranys o les notes preses, diguem, de viva veu dels informants, però no tenia ni idea de on ni de com anir a cercar, perquè els materials de l'arxiduc són ingents, i va ser una sorpresa meravellosa sobre que aquest material s'havien conservat i que era molt a prop, a més que havien estat custodiats a Vall de Mossa, pels que són descendents dels hereus de l'arxiduc i que finalment s'havien decidit a depositar-ho a l'Ajuntament de Valldemossa i que, amb molt bon criteri, l'Ajuntament de Valldemossa ho havia depositat en l'Arxiu General del Consell Insular de Mallorca, on aquest material s'havien catalogat adequadament i conservat adequadament. Llavors, quan jo hi vaig anar, que ja estaven triadets i col·locadets, diguem-ne, dins les seves carpetes, i vaig veure que n'hi havia tantíssims i que realment hi havia tots els que es van publicar i molt més, me va pegar un, un calfred, és com anava a mil, me tremolaven i va ser una felicitat realment.
I quan t'hi poses a fer feina? Perquè allò és com qui troba el sang gran. Si ho pensava una mica, per una folclorista com el teu cas, que tota sa vida t'ha agradat la literatura popular, sí. Deu ser com tocar el cel on sos dit.
Sí, realment va ser, com he dit, una gran alegria, fantàstic, molt contenta. La primera passa va ser demanar permís a sa família, si li mindre les cases noves, que des d'aquí aprofit per agrair-los sempre la seva bona disposició per cedir s'ús d'aquests materials, demanar permís si podia treballar amb això. No hi va haver cap problema i després se va tractar de fotografiar totes i cada una d'aquestes pàgines i no hi havia únicament les rondalles, sinó que hi havia també les cartes que en Penya havia adreçat a l'arxiduc mentre estava fent el treball de camp i algunes posteriors, i també hi havia alguns articles de algunes ressenyes crítiques que s'havien publicat a revistes importants de l'època i alguna altra cosa.
I sobretot a mi, que m'imagino que tu també, crides atenció que en aquestes excursions que feia el senyor Penya no anàs, per exemple, a pobles d'Esplà com Montuïri, Sineu o Algaida. I mira que va trotar i va trascar.
Sí, bé, per entendre això hem de dir que després va caldre anar a un altre arxiu, més enllà de l'arxiu on vaig trobar les rondades, que va ser l'arxiu de la família Penya, que aquest està a l'arxiu de l'Ajuntament de Palma. Perquè realment Antoni Maria Penya és un personatge poc estudiat, poc conegut, considerat un membre de l'escola mallorquina, però no molt rellevant. I allà vaig trobar bastanta d'informació sobre aquest personatge i un quadernet petit i negre, molt humil, molt senzill, que va ser un poc com trobar la pedra de Rosetta, no? Va ser trobar allà algunes coordenades que me varen permetre filar com havia estat el treball de camp, perquè no tan sols és interessant el treball acabat, sinó també saber com s'ha fet. I això me va permetre dibuixar, diguem, aquestes certes rutes que jo penso que va fer, me puc equivocar, però no, crec que no gaire, perquè allà hi havia les dates on havia anat a cada poble. Sí que és vera que quan dibuixam damunt un mapa aquestes rutes i els indreses, els pobles on realment hi ha rondalles, crida l'atenció aquest buit a la part central de Silla. Va fer molt, diguem, tot el que és litoral, però després queden pobles importants al mig que no tenen materials recollits. Jo crec que varen passar diverses coses. Primera, que se devia acabar l'estiu, que era el temps que ell tenia per dedicar, perquè era professor i tenia per dedicar en aquest projecte. Això una cosa. La segona, que ja devia tenir prou materials, estan parlant de més de 150 rondalles ja recollides. I tercera, que realment se li devien repetir. És a dir, la gent li devia contar versions de rondalles que ja li devien haver contat. I probablement ell ho va donar per enllestit aquí. I va dir una petita mentida a l'arxiduc. Li va dir que per aquest poble no havia trobat res que s'ho pagàs, sinó algunos chascarrillos obscenos o de mal gusto. Això li va dir. És un poc mal de creure, perquè Sineu, Inca, Gaida, Montuïri, hi havia d'haver grans contadors de rondalles. Però crec que la cosa va anar així.
Tu com inquieres, supos que d'aquestes troba a faltar una mica.
Sí, dic que també n'hi ha una, i en el quadernet no diu en cap moment que anàs a Inca, per tant és probable que li contàs algú d'Inca, però que ell no hi anàs directament. Però vaja, no mos hem de lamentar pel que no tenim, sinó estar content per allò que tenim, i de fet jo crec que el recull és molt variat i prou significatiu, i que probablement una rondalla que li haguessin pogut contar a Montuïri pot ser la mateixa que li havien contat a Bunyola.
Ara tornem en el llibre. Recordem, ara estàvem en conversa amb Caterina Belriu. La ronda és que l'Eixidu no va publicar Premi Mallorca d'Assaig 2021, publicat per Galés. quina previdència té la cultura popular o la rondalla popular a la nostra actualitat? Serien, crec que t'he llegit, que m'ha agradat l'analogia, que tu has dit que les rondalles d'ara serien els videojocs. O podria ser el cinema. Perquè ara ja no som tant de transmissió oral, que és aquesta tasca que va comanar a Sergi Duc en el fi d'Empenya, sinó ara mos arriben inputs de pertot arreu i els folcloristes d'aquí 50 anys s'haurà d'estudiar d'una altra manera, això del folclor.
De fet, ja ho estudiem d'una altra manera. A la universitat tenim també un enfocament absolutament contemporani, on estudiem els mems, on estudiem les llegendes urbanes, on estudiem fins i tot aquestes coses que la gent escriuen els excusats, aquests missatges que se diuen latrinal i a l'estudi d'aquests materials. Vull dir que sí, que hi ha aquesta línia nova de folklore a la nostra universitat s'estudia. Però bé, tornant en allò que me demanaves, les rondalles formen part consubstancial de la humanitat. Les històries que conten, se conten des de fa milers d'anys i se seguiran contant. El que canvia, efectivament, és el mitjà. Abans era única i exclusivament a través de la veu, després va ser combinant la veu i posteriorment l'escriptura, i una vegada inventats els mitjans audiovisuals, aquestes mateixes històries se repasten, se refan, se remodelen, se renoven i se vehiculen a través de videojocs, a través de pel·lícules, a través de qualsevol mitjà que la gent tingui a l'abast. Però per què passa això? Passa això perquè traten dels grans temes de la humanitat, que preocupaven igual a un home o una dona de fa mil anys que un d'ara. L'altre dia vaig fer badar uns ulls com a salers a la gent, a la Pobla, la presentació que van fer del llibre a la Pobla, perquè els vaig dir, mireu, aquesta rondalla, que se diu la rondalla d'en Vialet, que en Penya va recollir a la Pobla, que qualcú li va contar a la Pobla, se troba escrita a una tomba egípcia de 2.000 anys abans de Crist, és a dir, que ja sabem que fa 4.000 anys que aquesta rondalla, pràcticament igual a que se va recollir a la Pobla, se contava. La gent va quedar molt sorpresa, perquè això realment sorprèn bastant, i a mi és una de les coses que més m'entusiasma de la tradició oral. Per tant, hi ha aquests arquetips que dèiem abans, aquests personatges, aquests fets, un germà que s'abraha amb una germana, un pare que vol educar el seu fill, una lota que està gelosa d'una altra. Tots aquests sentiments i emocions humans se reflecteixen d'una manera molt eficient. La gràcia de les rondalles és que són eficients, tenen una gran eficàcia comunicativa, i per això perduren, si no ja s'haurien perdut fa molta d'estona.
Que en aquest sentit Sergi Duna estava molt d'acord en que l'argument de les rondalles fos universal, sinó que ell se pensava que allò que volia era que mallorquinitzassin, podríem dir de qualque manera, i les rondalles que li agradaven era on hi havia toponímia nostra, on podien sortir situacions típiques de qualsevol poble de Mallorca.
Sí, això va ser un poc un problema i un biaix una miqueta problemàtic, perquè ell li va dir a en Penya que cercar rondalles que fossin mallorquines. Clar, en Penya va començar la seva recerca i va veure que la gent li contava històries que no, específicament no es podria assegurar que fossin mallorquines, però era allò que contava la gent. I ell de tot d'una tenia com, no sabia si els havia de recollir o no, però en el final, i xerrant en pla col·loquial, podrien dir que se'm va fer rola a la coa i va començar a recollir arreu, perquè a les cartes li diu, és que si no recull que aquestes me rep molt pas la feina, i si recull això que realment la gent conta, que és el que me contaven a mi quan era petit i és el que conta la gent, em podria recollir moltes cada dia. I Sergi Duc en el final ho va entendre, perquè hi ha una carta de Sergi Duc en Antoni Maria Alcover, posterior en aquesta replega, un any o dos després, on ell fa una frase on diu realment les rondalles són per tot, però prenen carta de naturalesa a cada banda. Bé, no ho diu amb aquestes paraules, però va arribar a entendre aquesta grandesa també de les rondalles, que és aquest universalisme vestit o disfressat de localisme.
Que en aquest sentit, gràcies a aquest estudi de rondalles que tu has fet, haver trobat aquestes inèdites metges que sí que estaven publicades, s'han inclòs 16 tipus de rondalla que no hi havia mai en català, però. I això passa a formar part d'allò que és un corpus com a més internacional, que és The Types of International Folk Tales, que s'elabora a Finlàndia, que m'ha fascinat el fet de que sigui Finlàndia.
Sí, bé, això és un sistema de catalogació internacional que se va començar a Finlàndia. En aquest moment s'elabora a Alemanya, però el primer, que és Arne, era finlandès, el segon, el folclorista que va seguir aquesta feina, era nord-americà, i actualment el darrer, que es nota, és alemany, i se fa a Alemanya, però se publica encara a Finlàndia, allà on hi ha el nucli de publicacions dels grans llibres sobre folclorística. Bé, això vol dir que hi ha 16 rondaes, 16 classes de rondaes, 16 tipus, formes argumentals, que mai havien estat registrades en llengua catalana. És a dir, que no sabíem que se contassin en els nostres territoris. Aquest recull demostra que hi ha manuscrits d'aquestes 16 rondaes. Una vegada que el llibre s'ha publicat, s'incorporen en aquests catàlegs. Primer s'incorporaran el catàleg català, que és el Roncat, i després s'incorporaran el catàleg internacional i enriquiran 16 tipus, excavar el rondellista i recollir els països catalans, que és molt extens i molt important.
I com arribes en aquesta passió per les rondalles? Perquè tu ja quan eres mestre he llegit a qualcuna entrevista que els teus alumnes eren molt fans teus, perquè si se portaven bé, els 10 darrers minutets tocava sí. Conte o tocava rondalla.
Encara que després ha estat coneguda com la Catalina Conta Contes, que la Catalina Conta Contes va néixer el 1987, realment abans de la Catalina Conta Contes, quan feia pràctiques de mestre, o també els primers anys que feia de mestre, vaig començar a fer classe l'any 80, me deien la Catalina de les rondalles, xalots. Per això, no ho sé, me vaig criar dins un ambient on prenien la fresca en l'estiu, a la carrera, de banca nostra, i també m'agradava molt llegir-ne. I ma mare està un poc a la base de tot això, però aquest entorn de la Mallorca tradicional, amb veïnats, amb padrins, amb vells, i sempre me varen agradar. Després, descobrir tota aquesta dimensió, diguem, acadèmica d'aquests materials també me va interessar molt. I, de fet, ja la tesi que vaig fer en filologia era influència de les rondalles de la literatura infantil i juvenil contemporània. Ja anava per aquí.
Però clar, tu tens com a dues vessants d'estudi, una seria com a folclorista i també com a experta en literatura infantil i juvenil.
Sí.
I també has adaptat molt de contes i també has fet versions i n'has fet de creació pròpia.
Sí, també una petita vessant d'escriptora. Sí, la vessant aquesta de literatura, de recerca en literatura infantil i juvenil, va ser primer. Després la vaig anar orientant una mica més cap en el tema de folklore. Avui en dia m'ha dedicat més a aquest tema. Segue fent coses de literatura infantil, però en un segon lloc, diguem. I la creació, ara, quan vagi tenint més temps, supos que també quan me jubili d'aquí un parell d'anys, me fa gana la creació de contes per infants. De fet, ara en tenc una en cartera amb una jove il·lustradora que s'ha il·lustrat la portada del disc d'Antonio Font.
I tot això ja és garantia d'èxit absoluta.
Farem un tàndem, Petra Pericàs, estàvem començant a treballar, encara n'hi ha quants mesos de feina, una història que es basa en un personatge de la tradició popular, però que és una història moderna, contemporània, i va de lectura i va de personatges femenins.
I tu ara que parlaves de que tu encara és d'una generació que prenia la fresca i on s'oralitat i explicar històries formava part del teu dia a dia, actualment ho han perdut. Jo és que fa un parell de setmanes vaig anar a Manacor, en el Manacor, encantat a les rondaes, vaig veure l'estàtua aquella que varen fer, bé, l'estàtua, una espècie de creació gegant que varen fer de la rondaia de la Flor Romanial, llavors també la Bruixa Joana, i els nins estaven fascinats.
Sí.
Han perdut l'interès perquè no els hi han mostrat, o no ens hem esforçat en fer-los partíceps d'aquell cabal patrimonial que hi ha a les illes?
No,
o perquè tenen tant d'inputs que les rondaes han de lluitar molt? Clar, és que jo també penso, Mossèn Alcover versus una sèrie de Netflix, és una lluita molt desigual.
Bé, en els nens els segueixen agradant els contes, digue-li rondalla, digue-li conte, digue-li història, el que vulguis. Tu dius un nen, vine que te contaré una història, que te contaré un conte. Si és més petit li dius un conte, si és més gran li dius una història, això, i va d'unes orelles enormes. Sempre que tu tinguis un pot de gràcia, evidentment, per contar-ho. Com dèiem abans, els suports han canviat. A la nostra illa som bastant sortats en aquest sentit, perquè tenim bastanta feina i bastant de... són bastant vives, eh? Jo crec, les rondalles. Haurien de ser més? Sí, hi ha algunes coses pendents. Per exemple, jo crec que hi ha pendent una gran col·lecció de rondalles de Mossèn Alcover adaptades en el món contemporani. Això vol dir ben il·lustrades, amb una adaptació de llenguatge, amb una lletra més grossa, amb un format més atractiu. Això està fet parcialment. Hi ha 400 llibres que compleixen aquestes característiques, però no hi ha una col·lecció amb una continuïtat, i a més hi ha una mica de decalatge també territorial, així com a la zona de Manacor i a les zones d'interior, a les escoles i tal, se treballen més, hi ha un professorat motivat, a les zones on hi ha més dificultats, a les zones del litoral, on hi ha gent de moltes cultures i així, potser estan un poc més oblidades. Però crec que són privilegiats en aquest sentit. Tu vas a qualsevol lloc d'Espanya i no tenen un cabal rondaístic tan conegut ni tan aprofitat d'una manera didàctica com nosaltres.
I és una cosa de Països Catalans, perquè jo penso en Enric Való, penso en Joan Amades, aquí teníem Mossèn Alcover, ara ja hi podem incorporar aquell llibre sobre les rondalles de Xiduc. No són totes les cultures que poden dir que ho tenen tot tan classificat i sobretot tan estudiat.
Sí, efectivament, no són totes les cultures. Per exemple, en llengua castellana hi ha una sèrie d'edicions, però són molt d'erudit, i més de divulgació podríem citar Andalusia, sí que hi ha una tasca d'un folclorista, ara no me'n recordaré el nom, i mira que el conec bé, en Rodríguez Almodóvar, sí, que va fer uns cuentos de la media lunita, que varen tenir molt d'èxit a través d'Anaia i això, però no està tan treballat. En canvi, aquí, d'en Baló, se n'han fet moltes versions escolars, d'en Amades també. Jo crec que l'impuls de la Renaixença va ser capdalt, és a dir, aquesta necessitat de reafirmació nacional que se va desvetllar a mitjan segle XIX, de lluitar per llengua i cultura, el patrimoni oral, fos de cançons, ara que ha mort el pare Massot i que ell mos va recuperar tant l'obra de la cançona popular de Catalunya, que és de tots els països catalans, crec que aquesta necessitat de reivindicar-nos, evidentment, ajuda o va ajudar en això, en aquest interès i en aquesta pervivència.
Quant de temps t'ha dut de feina? Perquè entre que ho vares descobrir, sí, i ho vares poder analitzar, ho vares poder catalogar, i acaba cristal·litzant en el llibre que tenim ara mateix entre mans, que repetirem per si qualcú s'ha enganxat ara in media res, que deixa els erudits en aquesta conversa. Parlam amb Caterina Balriu, ella és folclorista, professora de la Universitat de les Illes, i acaba de guanyar el Premi Mallorca d'Assaig 2021 per les rondalles que l'Arxiduc no va publicar. Quant de temps t'ha dut aquest llibre, Caterina? Perquè la gent diu, ai, és que ha aplicar quatre rondalles, no? Aquí hi ha una feina de classificació i de tipificació, sí, i d'estudi.
Aquest llibre no és tota la feina que he fet. És una part de la feina, és un 60% més o menys de la feina que t'hem fet, que anirà sortint en altres publicacions, en articles i això. Essencialment he fet uns 4 anys de feina, evidentment, combinant amb les classes i amb altres obligacions acadèmiques i docents i tal, però sí que fa uns 4 anys que vaig començar aquesta feina. Després, estem de pandèmia, va ajudar perquè tenia més possibilitat de concentrar-me, no sortir de casa i tal, i com que retia més la feina, i la veritat és que per ja va ser una via de no posar-me nerviosa, no?, en el tema del confinament. Anava fent cada dia o cada 2 dies una anàlisi d'una de les rondalles i me va anar molt bé. Uns 4 anys, però que quedi clar, el llibre no és tota la feina que he fet.
Hi haurà un segon volum, ara que dius que encara queda un 40% de feina per publicar,
sí,
Tenir Maries, perquè aquí, clar...
Pot ser, sí. És a dir, totes les rondalles són aquí. Això sí, vaig intentar, que vaig voler que en aquest volum, per una persona que li interessi el recull complet, els hi tingui. I aquí hi ha totes les rondalles. El que no hi ha és l'estudi pormenoritzat de cada una. això haurà d'anar en llibres posteriors, en revistes, en no sé encara molt bé com anirà, però un estudi d'una per una de 769 que està fet, aquí no és, i de qualque manera el vehicularem més prest o més tard.
Seria una molt bona segona part. Ara ja has presentat aquest primer fi en el món, i ara després ja vendria. I quant de temps, tu deies 4 anys, a mi això m'interessa, jo perquè sempre ho he reconegut, som molt procrastinador. Jo que he estat alumne teu, tu ho saps, jo sempre he estat a entregar treballs per setembre, no mos n'amagarem, però és dedicar-hi cada dia un parell d'horetes? És anar com una formigona i anar fent feina cada dia una mica?
És una feina bastant de formigueta, perquè quan la deixes després te costa molta de pena tornar a arrencar, tornar-te a posar en situació, tornar a controlar referències i tal, costa molta de pena. Per tant, s'ha d'intentar. La veritat és que jo, a poc temps d'acabar aquesta feina, vaig tenir un diagnòstic d'una malaltia bastant greu i me vaig plantejar si ho deixava i vaig decidir que no, que estiraria el carro i que si me'n sortia i que si finalment ho havia de deixar, ho deixaria. Però vaig poder seguir i me'n vaig sortir. Ara estic molt contenta, me n'he sortit de la feina, de les rondalles i de la malaltia també. I va ser un acte de voluntat, realment.
Ja m'ha quedat poc temps, però m'agradaria comentar si va ser una sorpresa aquest Premi Mallorca d'Assaig. No sé quan t'ho esperaves, va ser com a la cirereta, ara que explicaves que havies patit una malaltia, que és una feina contínua durant 4 anys, ha estat una cirera més enllà del premi pecuniari, que això sempre alegra, però el reconeixement.
El premi me feia moltíssima il·lusió. Pensava, m'agradaria presentar-me en aquest premi qualque dia. Per tant, una vegada que ja vaig tenir aquest material avançat i això, vaig pensar que l'hi presentaria. També en el final, perquè el problema que he dit, vaig estar dubtant, però per mi ha estat la cirereta. Els premis sempre són un poc una loteria, perquè depenen de qui se presenta aquell any, també, si hi ha molta competència o no, si els temes són molt interessants o no, si no el jurat li agrada allò, va un poquet ideològicament per aquella via o no. És una alquímia, diria jo, mala de combinar. Però me va fer una il·lusió immensa, me feia moltíssimes ganes. A més, l'any anterior havia guanyat en literatura infantil i això ja era fes doblet.
Jo ara te volia demanar, l'any que ve, tens
ara,
qualque poemari,
qualque
novel·la en cartera per poder presentar?
Tothom me fa aquesta broma, a veure, l'any que ve serà una novel·la, serà una obra de teatre, i no ho sé, me faré que l'any que ve descansaré, però molt contenta d'aquests dos premis. El primer, perquè era un llibre que havia escrit fa moltíssim d'any, quan estava embarassada de la meva segona filla, i no pensava mai que hagués pogut tenir després aquest premi i aquest il·lustrador de Lutze que finalment va tenir, i aquest segon perquè, com saps, Xisco, ha estat això, anys de feina, una il·lusió de fa molt de temps i una cirereta fantàstica per aquest pastís.
Sí, perquè aquí combines, clar, jo te vaig tenir com a professora del Departament de Filologia Catalana, però ara també ets una... vas fer una tesi en antropologia, clar, això és part d'aquesta feina. I de reconduir-ho. De la feina surtes profit, diuen.
Sabeu que som un cul inquiet.
Ja va bé, no?
De fet, aquesta segona tesi, la pregunta recurrent, tant de qui va ser el meu director de tesi com del director del programa de doctorat on estava matriculat, com dels meus propis companys de departament, tothom era i per què? I no guarda'm estar per res? I per què fas una segona tesi? I quina moral? I per què? I la meva resposta sempre era la mateixa, perquè me fa il·lusió. I era una resposta que els desarmava, immediatament ho entenien. Me fa il·lusió i he complit aquesta il·lusió amb escreix, perquè després ha tingut el premi.
I doncs, il·lusió important, i si de il·lusió surten recuperar de l'oblit rondaes que havien quedat perdudes i que això ha permès incloure 16 arguments o 16 tipologies de rondaes en el corpus general, i doncs, escolta, andiam avanti.
Jo el que voldria, si és llarga vida en aquestes rondaes, que siguin llegides per mestres, contades en els al·lots, per pares, que em puguen fer qualque edició infantil, així més elevat de nins, que se'n faci qualque obreta de teatre, qualque cançó, aquesta segona vida de folklore que de Josep Maria Pujol, a dins les escoles i a dins les cases i a dins les famílies i de que tinguin camí. N'hi ha de molt divertides, n'hi ha de molt simpàtiques, hi ha moltes madones espavilades, hi ha de tot, gegants, bruixes, molt de tresors amagats, una nova geografia llegendària de Silla que crec que té el seu interès, superposada a la que ja coneixíem. I bé, tenim un període de presentació en previstes, la pròxima a Manacor, una a Falanitx, més cap en el mes de juny, una a Vall de Mossa, i anar fent.
I de com del poeta, tot està per fer i tot és possible.
Tot és possible.
Que tenim pel riu, enhorabona, moltes gràcies per aquesta estona de xerrada que està com tornant a les teves classes. Jo he pres aquí nota de com prendre punts. Hem tornat a apuntar quatre coses per si de cas tornant a tenir un examen. Enhorabona.
Tu ets un d'aquests alumnes meus, en saps que m'encanta seguir mantenint relació i veure't com fas feina i com vas cresquent dia a dia. Gràcies.
Ai, gràcies. Ara jo m'abasta poc per parar-me a tou. Gràcies, Caterina, fins aviat. I ara ha arribat el moment de fer una aturadeta musical. En tornar ja ens acompanyarà un altre professor, en aquest cas en Joan Miralles i Montserrat, en qui xerrarem de Max, Pols i Campanes, Memòries d'una generació, el que jo crec que és el primer volum de la seva autobiografia, en què fa un retrat dels seus primers 20 anys de vida i de passada pinta un fresc de la societat mallorquina entre el 1945 i el 1964. Però abans, ja sabeu que, com vos recordam cada setmana, aquest programa és multiplataforma i teniu moltes maneres d'adreçar-vos a Obercots i Cireres, ja sigui a través de Facebook, sinó en so Twitter, en l'adreça Obercots i Vetres, amb el hashtag Obercots i Cireres i Vetres. I també podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp en el número de Ivetres Televisió. Ivetres Televisió, clar, no, jo no sé quines de matins, ara estic a la ràdio. Per tant, en el WhatsApp d'Ivetres Ràdio. 646-934-501. Repetirem. 646-934-501. D'aquesta Macedònia des dimarts, avui la farem possible Aina Núñez a la producció, Iker Hernández al control tècnic, en Joan Trias, que ens ha fet l'assessoria musical, i jo mateix, Xisco Nadal, a la direcció i presentació. Ara escoltam aquests desitjos de Xaloc Música, quatre anuncis i tot una tornam amb més Obercots i més Cireres.
Albercocs i Cireres, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Connexió Local, un programa que vos acosta a la feina de les ràdios locals de les Illes.
No érem gent que tingués molta experiència dins d'aquest món, i ha estat a fer-nos-hi, aprenent-ne molt abans de començar i aprenent-ne molt més després d'haver començat.
El paper té un futur de permanència una mica més, no?, que és digital inclús.
I trobar-te a la ràdio és molt terapèutic.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio. Amb Magda Cortés.
El moment més comentat d'aquesta edició dels Òscar l'han protagonitzat Will Smith i Chris Rock.
Ahora escucha la historia de mi vida y de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Cambió mi mood y la lié parda en los Oscars de Hollywood.
Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'oasi.
A l'oeste de la sala bebía y reía aplaudiendo los chistes desde mi fila. Seguía el acto sin cansarme demasiado, pasando de quien ganaba al mejor decorado.
L'Oasi. El racó d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. A internet, www.ib3.org. Estàs escoltant Albercocs i Cireres, el programa Tutti Frutti d'IB3 Ràdio.
Perché una volta non ci porti pure.
El 1945 va acabar la Segona Guerra Mundial, les dones de la Catalunya Nord varen poder votar per primera vegada i varen néixer la periodista Rosa Maria Calaf, l'assagista Joan Fuster, el cantant Bob Marley i Rita Pavone, a qui ara escoltau cantar amb aquesta Partita de Palone, i el protagonista de la propera entrevista, Joan Miralles i Montserrat, nascut a Montuïri. Miralles és catedràtic emèrit de Filologia Catalana i un dels homes que més sap de gramàtica històrica del nostre arxipèlag, que si tu li dones una paraula llatí antic i ell te l'evoluciona i te diu com hagués hagut de ser aquesta paraula en català contemporani. I ara acaba de publicar Max, Pols i Campanes, Memòries d'una generació, una biografia personal i familiar on repassa els seus primers 20 anys de vida, vida que ja tenim moltes ganes de comentar amb ell. Joan Miralles, benvingut en aquest humil programa.
Moltes gràcies per haver-me convidat.
Faltaria més, t'he de dir, jo com a alumne troc que això és un regal que has fet en els teus alumnes xafarders com jo, acostumats a veure't a la pissarra explicant que de bellum videre passaves a bellver. Troc que ara poder haver pogut entrar dins Can Miralles i saber com és aquell professor que te feia classe, jo ho trobo molt interessant. Però tu com a estudiós, ha estat fàcil sortir de focus i passar a ser tu protagonista de l'obra?
Bé, jo fa anys que tenia intencions de veure si fins a quin punt me'n podia sortir amb aquesta faceta, diríem, literària, perquè jo estava acostumat sempre a fer llibres científics, de caire lingüístic, però no, diríem, ni de memòries, ni novel·la, ni conte curt, ni poesia, ni teatre, ni res de tot això. I bé, sembla que me n'he sortit, pel que m'han dit molta gent.
No, i que ja està sobre publicada, dius, me n'he sortit, i tant que t'ha anat sortit, perquè t'ha quedat un volum gros i interessant de llegir. No sé si tu... són unes memòries una mica sui generis, per dir-ho de qualque manera, perquè no, ni tan sols comences en tu mateix. Les memòries comencen en la història d'un oncle avi teu que se'n va anar a Cuba i li dones a ell el protagonisme de les primeres pàgines. Sí. Cosa que no sé si qualque biografiat s'hagués emprenyat si haguessin començat la biografia amb un altre.
No, això, mira, té relació amb els objectius d'aquestes memòries, que descriuen no solament la meva vida durant l'època delimitada, 45-64, sinó també com passaren la vida quotidiana els meus familiars i amics i, en general, els meus conterranis i coetanis. De manera especial a Montuïri i a Palma, en el Col·legi La Salle, en el Seminari Nou i a l'Institut Ramon Llull. El límit temporal és en principi del 1945, l'any que vaig néixer, fins al 64, quan tenia 18 anys i me vaig anar a estudiar Filosofia i Lletres a Barcelona.
Això vol dir que hi haurà més volums, Joan?
No ho sé, això no ho sé.
Això és com un aviso per a navegantes. Has dit, com que ja m'he quedat ben llarguet...
Tu ara vols que demanessin dos volums més.
Vos he presentat els primers 20 anys. Això vol dir que em vendran tots els altres.
No, la veritat és que no ho sé. Ja ho veurem. Jo tinc altres projectes. Ara mateix tinc un projecte que em durà bastanta feina dins aquesta línia científica, però que crec que serà molt interessant, i és fer un tractat sobre el català col·loquial a l'edat mitjana. Hi ha gent que nega que puguen saber com era que parlava aquella gent. Jo dic que no. Basti prou fer un buidatge de llibres de cort de causes criminals d'arreu del domini lingüístic, que n'hi ha una bona partida, bona part dels quals estan impresos, però n'hi ha d'altres que són inèdits. Només a Montuïri en tenim tres d'aquests.
Que, per cert, tu vas estudiar un de llibres de cort de Montuïri, el teu poble, que també podrien dir que és com un protagonista més d'aquestes memòries, perquè si una cosa no se pot negar, és que siguis montuïrer llegint aquest llibre.
Sí, jo ja em dic aquí que ja veureu que en algun cas especial he fet una incursió en històries de vida de gent de la meva tribu en terres d'Amèrica, a Cuba i a l'Argentina, i diacrònicament i documentalment, tu com que ets un bon coneixedor de socis, ja sé què vol dir això, diacrònic i documentalment, en la història de la meva família des de l'edat mitjana. Hi ha referències, temps enrere, fins a arribar a un tal Joan Benet Miralles, fill d'un Gabriel Miralles i d'una Joana, que se varen casar a mitjan segle XVI. Però després també feia referència en el genearca nostre, dels Miralles, de 1308,
que és el primer que està documentat pràcticament a Montuïri.
Que t'he de dir que això és l'única part confusa d'aquest llibre. Sou molt de Joan Miralles. Si una cosa demostra aquest llibre és l'obsessió que tenim a Mallorca perquè pares, fills, nets, tothom continuï en son nom de sa família.
Sí, bé, però jo, a mi m'agrada això. Ara, realment ara, la qüestió aquesta ha canviat totalment. I bé, sembla que cadascú faci el que trobi que ha de fer, naturalment.
No, seria un poc complicat remuntar-se segles enrere i trobar encara jovans. No sé si els estudiadors del futur...
Però hi ha coses
no sé
curioses. Per exemple, hi ha gent que de vegades me demana però és que aquests noms de... I cita una sèrie de noms, diríem molt comuns, diríem femenins, no? I jo els dic, mira, també hi ha una altra possibilitat en lloc de mirar aquestes... aquests noms, diríem, que han vengut per via cinematogràfica i moderna, com són Vanessa, Eva, etcètera, etcètera, seria interessant també ressuscitar, diríem, determinats noms femenins que sempre que em parles sempre dic, ah, és molt interessant aquest, per exemple, Litzen, que és una variant de l'Hisenda, no? I tants com n'hi ha.
Però estan preparats perquè aquests noms tornin?
Hi ha de tot, eh? És que ara tenen en compte que amb aquesta llibertat que hi ha ara de posar el nom que sigui, mentre no sigui insultant, no? Mira, hi ha de tot ara actualment.
No, idò, anem a recuperar-los. Jo deia que són, tu ho has dit, que més que una biografia són unes memòries d'una generació de la qual tu formes part.
Sí. Som el fil conductor i és que ha escrit tot això. Jo ja dic aquí que com aquells joves florentins que se varen reunir per fer històries de vida durant 10 dies, durant la Pesta Negra de 1348 a Florència, jo m'he reunit amb mi mateix i amb els meus fantasmes i amb les meves en els meus records, etc. No?
També durant la pandèmia, la Pesta Negra seria l'equivalent a...
Sí, és curiós. Sí.
Jo no parlava amb la Caterina Belriu, la pandèmia, en els erudits, com vos ha retut, eh?
Sí.
Perquè que estàveu acostumats a estar amb vosaltres mateixos i a fer feina de formiga.
Amb un any i mig he fet aquest llibre que té 625 pàgines, si no recordo malament, 70 fotografies i 700 notes i escaig.
Això de les notes me fascina. Que una biografia, unes memòries, hagi notes de peu de pàgina, ja és el sumum de la documentació. És a dir, que no se m'escapi cap dada.
No, però, ja dic, jo som un dels protagonistes, però n'hi ha molts altres de protagonistes. Aquí surt moltíssima gent. Fins i tot hi surten en Jane Birkin i personatges per via de Son Serra de Marina, on he anat a passar vacances, i d'altres personatges que estaven en relació amb un aristòcrata francès que tenia una casa gran, diríem, a Santa Margalida, i que, en fi, ha passat a la història local d'una manera molt, molt curiosa.
Jo no deia que en aquesta biografia, en aquestes memòries teves, parles de molta de gent, molt de familiars. Tu, com a catedràtic de filologia catalana, ets un home que has fet moltes entrevistes orals, has conservat, de fet, tens un fons oral que ja el voldria tenir qualsevol a casa seva, que espero que se conservi durant molt de temps, perquè això no s'ha de perdre, cosa que has incorporat en aquest llibre, que és una manera de mostrar com eren aquestes persones a través de les seves paraules. Ja no hi pot haver res més transparent que escoltar qualcú parlar d'ell mateix.
Sí, això és una singularitat, pot ser, diríem, un llibre de memòries, i és que jo vaig entrevistar mon pare i ma mare, i també el meu germà, sa cunyada, etc. No? I tots ells tenen un fragment de sa realitat, meva i de sa família, però també, diríem, com a membres de sa comunitat montuïrera i també de Mallorca. És a dir, és un llibre que no pretén ser localista, de cap manera. És a dir, jo crec que mutatis mutandis se pot aplicar a qualsevol poble de Mallorca. No? Per contra, sí que crec que des del punt de vista polític, social, etc., té un interès perquè és història, diríem, d'una persona i d'un grup que varen viure aquests anys 40 i sobretot els anys 50 i els 60, abans, diríem, de l'aparició dels turistes, no? D'això, d'aquest fenomen tan important.
I tan transformador, d'altra banda.
Tan transformador d'usos i costums. No? Entre els quals la cosa lingüística, evidentment.
Pàgina 173. Mentiria si digués que sempre i per tot les relacions amb ell han estat una bassa d'oli. Ben pensat, crec que aquestes diferències, més o manco considerables, entre pares i fills sempre hi són. Tanmateix, els llaços que m'unien amb mon pare eren més forts del que ell i jo mateix pensàvem, i així ho comprenguérem d'una manera més o menys tàcita quan en els darrers dies de la seva vida convisquérem plegats. A mi, lo que m'ha... A part de com parles de ton pare, que a vegades la meva generació té tendència a pensar que això de dur-se malament amb els pares i de ser un rebel és cosa de millennials. No, ho vàrem inventar clar. L'any 2000, però tu que ja comptes que l'any 45, l'any 50, l'any 55, ja hi havia aquesta lluita generacional d'oposar-nos als nostres pares.
Sempre hi ha estat. Em sembla que era un autor clàssic. No sé si era Horaci que se queixava que els joves duen els cabells massa llars. És a dir, que és un dels defectes, però que, en fi, que sempre passa, no? Que si en joves se pensa és que han inaugurat la cosa, no? I bé, i el món sempre ha hagut transformacions i aquestes trifulgues entre joves i vells, etc.
Jo crec que Montuïri és també com un protagonista d'aquestes memòries. De fet, hi dediques, tot un bloc, el que seria el poble, i a mi allò que m'agradaria comentar amb tu seria aquesta plaça de toro rectangular que teníem en el poble, que jo crec que això deu ser com el castell de Bellva, que és dels pocs castells de planta circular que hi ha al món. Sí. Doncs la plaça
té una explicació.
La plaça rectangular de Montuïri també.
Mira, mon pare volia fer, quan era balda, perquè va ser balda dues vegades, no?, els anys 50, i després va ser el darrer balda franquista, de fet, de Montuïri. I volia fer qualque cosa pel poble, diríem, que marcàs una fita, realment, no? I, però com ara en diuen locals polivalents, no? I en aquella època, com que varen fer toros tres vegades, no en varen fer més, no? Però li va quedar el nom de plaça de toros. Però va ser de tot. Va ser cafeteria, va ser sala de ball, va ser... hi va haver un cine, també, a l'aire lliure, durant dos anys, l'any 57 i 58. I, efectivament, varen fer toros. Varen torear toreros tan importants, en aquest sentit, com Pepe Bienvenida i el Nio de la Palma, per exemple. I tu diràs, i qui feien aquests senyors allà? Clar, aquesta gent... venien a torear a Palma i, prèviament, com en entrenament, s'encraven amb uns bovets, diríem, més petits i tot això, no? I això era el que va passar, no?
Anau a Montuïri.
Sí.
I trobareu una plaça que no vos esperau.
Sí.
I vos encantarà.
Sí, no, això de el fet que sigui rectangular és perquè et solar que mon pare va comprar era rectangular, i clar, no podies fer allà sense més ni menys una espècie de lo que en diuen ruedo, diríem, circular, no? No hauria espai, no? I d'aquesta manera ho va fer que, en fi, que hi havia bastanta gent, de fet, no? I van fer coses diversíssimes, fins i tot una vegada van fer, record, perquè jo hi era i vaig assistir al final d'una missió, aquestes campanyes religioses nacional-catòliques.
Era polivalent, com tu has explicat, sí, és a dir, servia per tot.
Després feien varietés de ballarins i ballarines, etc, que actuaven en l'escenari, van fer teatre, també van fer ballades de gloses, i va actuar, no sé si ja sentit parlar, en Sansón de Sant Llorenç, no?
Sí.
Que era un personatge, diríem, tenia una forçada.
Clar, que dius això, recoman un capítol que li va dedicar IB3 Televisió, varen fer una recreació de la seva vida espectacular, jo va ser on el vaig descobrir.
Sí,
però
sí.
Normal que en el vostre poble fessin aquell eslògan, abans un poble de pas,
sí,
ara
sí,
una passada
sí,
de poble, amb sí, aquest centre, amb aquesta plaça de toros.
Això m'ha arribat a saber qui ets, tot això. Parlen de diferents persones, però trobo que està molt ben dit.
Jo el que he anat en aquest llibre, si he de confessar, Joan, és la part on xeres de tu. A mi m'agrada quan, de fer quan t'arranques, en els meus primers 18 anys, de quan era un lot posser, aquesta seria a part, com a més de sí, biografia sí, a l'ús. Sí, sí, quan tu dius que mescles registres, jo te demanava abans, ja has dit, ara vols que demanassi en dos volums més, però t'ho has plantejat, no sé si en sa feina d'edició que du un volum com aquest, però sí fer una biografia biografia una mica més tradicional explicant a partir dels 20 anys, perquè seria interessant conèixer el que tu deus, com era la biografia d'un home que va néixer el 45 i que ha arribat en el 2022 i que ha tingut un munt de vivències, com podia ser pas per la universitat, anar ampliant estudis, que era una cosa que no era molt habitual en aquella època. No tothom ha arribat a ser catedràtic.
Ja. Yeah. Home, o sigui, has de tenir en compte un detall perquè vegis tu, dirien, l'esforç que he hagut de fer jo i d'altres com jo, en definitiva, no? Entre d'altres, per exemple, el cas de Joan Alegret, que va morir ara fa poc, no? Era una mica més vell que jo, de fet, no? I ell sí que havia tingut un accés de tota manera en el català literari, perquè, clar, a Catalunya funcionaven aquelles biblioteques municipals en què llibres en català existien, se podien llegir, però clar, aquí això era un desert cultural a Montuïri dels anys 40, 50. És a dir, jo fins pràcticament als 20 anys no me va picar, dirien, saber catalanistes, perquè no hi havia referents. Tret del seminari, que a mi em cridava l'atenció que de vegades, per exemple, en Pere Llebrés, que el varen tenir de prefecte, de, mira, avui he trobat una cosa curiosíssima. He trobat en el llibre sacramental de naixements la forma baptisí, en lloc de vaig batiar. És a dir, la primera persona. I jo em va cridar l'atenció, això. Però, vaja, no hi va haver cap professor o qualcú que em digués, no, mira, les coses són així, des punt de vista lingüístic, literari, polític, etc. Això va ser a Barcelona i, curiosament, va ser una conversió deguda a un professor bastant espanyolista, com era en Carlos Seco Serrano. Un gran professor, tot s'ha de dir, no? Però, evidentment, escorat cap a la banda, diríem, de l'espanyolisme, diríem, no? Aquest home mos va dir que havíem de fer un treball sobre el compromís de Casp, no? Que se va produir, com saps, arran de la mort de Martí Lomà, l'amic de Sant Déu.
Quan no hi va haver descendència. I va començar la desfeta.
Hi havia Martí el Jove, però va morir, no? I aleshores, clar, van haver de cercar un substitut, no? I bé, això, diu el professor aquest, en Carlos C, com us va dir, bé, tenim en compte que jo no vos diré qui és que té la raó i qui no la té. Heu de llegir, però, el que diuen en Menéndez Pidal i, per altra banda, en Ferran Soldevila. I jo vaig dir, qui té la raó, en Ferran Soldevila? No en Menéndez Pidal, no? És a dir, jo sempre dic que això va ser un poc el començament. Després em vaig fer soci de l'Ateneu, i ho vaig ser durant bastant d'anys, fins i tot era soci quan ja vivia a Mallorca, i bé, em vaig posar a llegir, vaig llegir moltíssim. Però llegia no solament coses en català, també vaig llegir molt en castellà, no? Però sempre he tingut tendència, més que llegir literatura de ficció, o biografies, o història, etc, diríem, no? De fets, els caiguts, realment, no?
Se té un dilema de la filologia. O tires cap a literatura, o tires cap a llengua. T'has de decantar, perquè també és finit. No pots estar tot el dia, per moltes hores que li dediquis, el dia només en té 24.
Bé, i no sé si ha quedat clar les quatre parts. És a dir, la primera part és aquesta d'en Joan Miralles Marimon, la segona és de la família en general, no només els meus pares, sinó, diríem, la família...
Família extensa.
La família molt extensa.
Tu, això no és monàrquic, perquè el rei diu la família, som la reina Letizia, les infantes i jo. En aquest cas, tu, en absolut. Tu, tothom, màniga ampla, màniga kimono, diria. Tothom hi pot passar per família.
Jo aquí, en lloc de parlar de família, de vegades parlo de tribu, no? En sentit, o de gens, que dirien els romans, no? La tercera part tracta, dirien, de llocs entranyables, no?, en què he viscut. I Montuïri, evidentment, té una importància excepcional en aquest cas, no? I després la quarta part és aquesta part que dius tu que t'agrada especialment, perquè ets la narració dels fets escaiguts a mi mateix i contats en primera persona a partir de la memòria pura i simple. Per contra, en els altres capítols, he mirat molta documentació escrita.
Idò, Joan, Max, Pols i Campanes, Memòries d'una generació, una lectura que jo recomano, no només per als que te coneguin, sinó per tothom que no te conegui, que gaudirà, sobretot endinsar-se dins un temps i d'una època com és aquesta que va de l'any 45 fins a l'any 60 i busques amb aquesta, jo crec que primer volum de Memòries. Ara veurem a si arriben...
Sí, ja veurem després si
arriben els altres. Ja, Joan Miralles, una passada molt forta i moltes gràcies, professor Miralles.
Gràcies a altres.
I fins aquí el programa d'avui. Només me queda donar-li les gràcies a Naina Núñez per la feina feta, també a Níquel Hernández i a Bolsos per la companyia. I ja que parlàvem d'una biografia com aquesta que ha publicat en Joan Miralles, que millor que partir amb aquest This is my life de Nerza Kid. Com vos recordo sempre, vos espero tots d'aquí 7 dies i siau molt feliços. Adéu. But I'm not keeping